Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia. El Teatre Auditori Emma Vilarassau posa en marxa aquest dimecres i dijous el primer projecte de mediació artística de la seva història. La iniciativa, titulada Entre tu i jo, un gest per escoltar-nos, es durà a terme després de la representació de l'obra Fantasmes de guerra de la companyia La Baldufa. Amb la direcció de la mediadora santcugatenca Amanda Bernal, la proposta neix amb l'objectiu de transformar el teatre en una plataforma de relació, escolta i reflexió col·lectiva que va més enllà de l'exhibició teatral. El projecte forma part d'una estratègia promoguda per la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Cultura per impulsar la mediació als teatres. En una entrevista al magazín Faves Comptades, Maria Ferriol, directora del Teatre Auditori, ha explicat que la iniciativa neix del desig que el teatre vagi més enllà de la seva programació i que es converteixi no només en un lloc on s'exhibeixen coses, sinó en un espai de relació i participació. Més temes. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ja ha licitat nous treballs per reforçar la robustesa de la catenària i adaptar-la als efectes del canvi climàtic al tram entre Sant Cugat i Bellaterra. Els treballs, amb un pressupost de 395.000 euros sense IVA, tindran una durada de 40 setmanes i està previst que comencin el primer trimestre de 2026. Així, se substituiran els equips de compensació mecànica dels conductors de catenària, que actualment són simples, per equips de compensació doble. Això permetrà independitzar la regulació de tensió mecànica del sustentador de la dels fils de contacte. L'objectiu és augmentar la fiabilitat de la catenària davant de diferències tèrmiques extremes i disminuir així el nombre d'avaries i els costos de manteniment derivats d'aquestes. I és que aquesta actuació, que ja s'ha dut a terme en altres trams de la línia Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, està inclosa dins el Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic de la Infraestructura Ferroviària de Ferrocarrils, una eina de planificació estratègica de la companyia per adaptar al canvi climàtic les seves infraestructures amb l'objectiu d'incrementar-ne la resiliència. El pla, que inclou actuacions executant el període 2022-2026, sorgeix a partir d'una diagnosi de vulnerabilitat de les infraestructures vers el canvi climàtic elaborada prèviament per Ferrocarrils. I tot seguit abordem l'apunt esportiu. ...29 equips i 450 jugadors i jugadores de la penya blaugrana Sant Cugat s'han presentat en societat aquest divendres a la zona esportiva municipal de Can Magí. Risto Stoikov és la peça angular d'un projecte que pivota sobre una metodologia de joc implementada per Antonio Sánchez, director de l'escola penya blaugrana Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès, el delegat del Vallès Occidental Terrassa de la Federació Catalana de Futbol i Jacobo Domènech han presidit l'acte. Vallès ha anunciat que per la propera presentació del club ja tindran una coberta a la graderia del camp. La penya blaugrana Sant Cugat continua amb l'equip inclusiu a través del taller Jeroni de Moragues. A més, el club segueix amb l'equip de veterans que únicament entrena. I el primer equip femení del Sant Cugat goleja per 7-0 el Riudoms a la jornada 7 del grup 5 de la tercera federació de futbol. Les santcugatenques han deixat sentenciat el maig a la mitja part amb un contundent 3-0 davant el cué del grup. A la represa, les vermell i negres han completat el set en blanc. Les de Raül Raposo són sisenes i la propera jornada visiten el camp del Vic Riu Primer, avantpenúltim classificat. El Sant Cugat ha dominat des del minut 1 del partit i només s'esperava que el primer gol obrís la llauna. Veig Juncosa al minut 24 ha establert l'1-0 i 4 minuts més tard Iris González ha fet el segon. Abans d'arribar a la mitja part, Judit Brau ha establert el 3-0. A la represa, el domini vermell i negre s'ha fet més extens i un doblet de Sara Prat ha posat la maneta al marcador davant les tarragonines. Iris González, amb dues dianes més, ha completat el 7-0 i el seu hat-trick particular. I amb la informació esportiva posem el punt final a l'informatiu matí. Gràcies per la seva atenció. La informació continua sempre a www.cugat.cat i a les hores en punt amb els butlletins horaris a 91.5 de la FM.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'Infopodcast d'avui aborda la literatura amb una òptica pràctica. Parlem de diners, del llibre Fer diners, de la mà del santcugatenc Teodor Damas. L'economista ara podrà dir que ha fet més diners que mai gràcies a la popularitat d'aquesta primera obra, que ara pot permetre que continuï dedicant-se a escriure. Amb Gastar diners, aquest llibre, l'economista explica com viure millor gràcies als nostres ingressos que eventualment puguem haver acumulat. Tot i això, el santcugatenc assegura que més enllà dels diners i el patrimoni, el llibre parla de qui som, d'on venim i d'on volem anar. També parlem de la crònica política de la mà de Junts i en Comú Podem. Un parell de punts per abordar també la crònica més punyent del dia a dia de la nostra ciutat. D'una banda, Junts per Catalunya reivindica haver tallat amb el PSOE, hem dit prou, ha clamat el secretari general del partit, Jordi Turull, en un acte a Sant Cugat. El dirigent juntaire considera que l'executiu espanyol no ha complert amb ells i, per extensió, tampoc amb Catalunya. També va intervenir l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que va posar, doncs, també el dit a l'anafra davant d'alguns pocs assistents que estaven pendents de com valorava el tema de l'habitatge i va exposar el tema dels 10 anys d'empadronament que demana Junts a la ciutat per poder accedir a un habitatge públic i va topar-se, doncs, amb un acte reivindicatiu protagonitzat per dues persones d'arran que van ostentar cartells on es podia llegir Junts pel racisme. Aquests joves van responsabilitzar el partit d'agreujar la crisi habitacional. I, de fet, parlant d'aquest tema, del conflicte, de la polèmica dels empadronaments, els comuns de Sant Cugat veuen amb preocupació l'enduriment del discurs d'un Junts, diu, que coqueteja amb l'extrema dreta en la polèmica del frau dels empadronaments. Per als comuns, el paper que els juntaires estan adquirint a Sant Cugat està generant un risc de fractura social i de sospita entre veïns i veïnes quan recorden poder accedir al padró és un dret bàsic. Sobre aquest tema, apuntar que es mostrava amb aquestes paraules així de contundent el portaveu municipal Ramon Gutiérrez d'En Comú Podem en un contacte amb la premsa on ha assegurat que l'equip de govern no ha traslladat cap detall de quines seran les mesures anunciades per l'alcalde perquè la gestió del padró no destapi més irregularitats.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus, Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM. Cada diumenge a les 6 de la tarda.
Ràdio Sant Cugat.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bon dia. El Teatre Auditori Emma Vilarasau posa en marxa aquest dimecres i dijous el primer projecte de mediació artística de la seva història. La iniciativa, titulada Entre tu i jo, un gest per escoltar-nos, es durà a terme després de la representació de l'obra Fantasmes de guerra de la companyia La Baldufa. Amb la direcció de la mediadora santcugatenca Amanda Bernal, la proposta neix amb l'objectiu de transformar el teatre en una plataforma de relació, escolta i reflexió col·lectiva que va més enllà de l'exhibició teatral. El projecte forma part d'una estratègia promoguda per la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Cultura per impulsar la mediació als teatres. En una entrevista al magazín Faves Comptades, Maria Ferriol, directora del Teatre Auditori, ha explicat que la iniciativa neix del desig que el teatre vagi més enllà de la seva programació i que es converteixi no només en un lloc on s'exhibeixen coses, sinó en un espai de relació i participació. Més temes. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ja ha licitat nous treballs per reforçar la robustesa de la catenària i adaptar-la als efectes del canvi climàtic al tram entre Sant Cugat i Bellaterra. Els treballs, amb un pressupost de 395.000 euros sense IVA, tindran una durada de 40 setmanes i està previst que comencin el primer trimestre de 2026. Així, se substituiran els equips de compensació mecànica dels conductors de catenària, que actualment són simples, per equips de compensació doble. Això permetrà independitzar la regulació de tensió mecànica del sustentador de la dels fils de contacte. L'objectiu és augmentar la fiabilitat de la catenària davant de diferències tèrmiques extremes i disminuir així el nombre d'avaries i els costos de manteniment derivats d'aquestes. I és que aquesta actuació, que ja s'ha dut a terme en altres trams de la línia Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, està inclosa dins el Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic de la Infraestructura Ferroviària de Ferrocarrils, una eina de planificació estratègica de la companyia per adaptar al canvi climàtic les seves infraestructures amb l'objectiu d'incrementar-ne la resiliència. El pla, que inclou actuacions executant el període 2022-2026, sorgeix a partir d'una diagnosi de vulnerabilitat de les infraestructures vers el canvi climàtic, elaborada prèviament per Ferrocarrils. I tot seguit abordem l'apunt esportiu. 29 equips i 450 jugadors i jugadores de la penya blaugrana Sant Cugat s'han presentat en societat aquest divendres a la zona esportiva municipal de Can Magí. Risto Stoikov és la peça angular d'un projecte que pivota sobre una metodologia de joc implementada per Antonio Sánchez, director de l'escola penya blaugrana Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès, el delegat del Vallès Occidental Terrassa de la Federació Catalana de Futbol i Jacobo Domènech han presidit l'acte. Vallès ha anunciat que per la propera presentació del club ja tindran una coberta a la graderia del camp. La penya blaugrana Sant Cugat continua amb l'equip inclusiu a través del taller Geroni de Moragues. A més, el club segueix amb l'equip de veterans que únicament entrena. I el primer equip femení del Sant Cu goleja per 7-0 el Riudoms a la jornada 7 del grup 5 de la Tercera Federació de Futbol. Les santcugatenques han deixat sentenciat el maig a la mitja part amb un contundent 3-0 davant el cué del grup. A la represa, les vermell i negres han completat el set en blanc. Les de Raül Raposo són sisenes i la propera jornada visiten el camp del Vic Riu Primer, avantpenúltim classificat. El Sant Cu ha dominat des del minut 1 del partit i només s'esperava que el primer gol obrís la llauna. Bet Juncosa, al minut 24, ha establert l'1-0 i 4 minuts més tard Iris González ha fet el segon. Abans d'arribar a la mitja part, Judit Brau ha establert el 3-0. A la represa, el domini vermell i negre s'ha fet més extens i un doblet de Sara Prat ha posat la maneta al marcador davant les tarragonines. Iris González, amb dues dianes més, ha completat el 7-0 i el seu hat-trick particular. I amb la informació esportiva posem el punt final a l'informatiu matí. Gràcies per la seva atenció. La informació continua sempre a www.cugat.cat i a les hores en punt amb els butlletins horaris a 91.5 de la FM.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'Infopodcast d'avui aborda la literatura amb una òptica pràctica. Parlem de diners, del llibre Fer diners, de la mà del santcugatenc Teodor Damas. L'economista ara podrà dir que ha fet més diners que mai gràcies a la popularitat d'aquesta primera obra que ara pot permetre que continuï dedicant-se a escriure. Amb Gastar diners, aquest llibre l'economista explica com viure millor gràcies als nostres ingressos que eventualment puguem haver acumulat. Tot i això, el santcugatenc assegura que més enllà dels diners i el patrimoni, el llibre parla de qui som, d'on venim i d'on volem anar. També parlem de la crònica política de la mà de Junts i en Comú Podem. Un parell de punts per abordar també la crònica més punyent del dia a dia de la nostra ciutat. D'una banda, Junts per Catalunya reivindica haver tallat amb el PSOE, hem dit prou, ha clamat el secretari general del partit, Jordi Turull, en un acte a Sant Cugat. El dirigent juntaire considera que l'executiu espanyol no ha complert amb ells i, per extensió, tampoc amb Catalunya. També va intervenir l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que va posar doncs, també el dit a l'anafra davant d'alguns pocs assistents que estaven pendents de com valorava el tema de l'habitatge i va exposar el tema dels 10 anys d'empadronament que demana Junts a la ciutat per poder accedir a un habitatge públic i va topar-se doncs, amb un acte reivindicatiu protagonitzat per dues persones d'arran que van ostentar cartells on es podia llegir Junts pel racisme. Aquests joves van responsabilitzar el partit d'agreujar la crisi habitacional. I, de fet, parlant d'aquest tema del conflicte, de la polèmica dels empadronaments, els comuns de Sant Cugat veuen amb preocupació l'enduriment del discurs d'un Junts, diu, que coqueteja amb l'extrema dreta en la polèmica del frau dels empadronaments. Per als comuns, el paper que els juntaires estan adquirint a Sant Cugat està generant un risc de fractura social i de sospita entre veïns i veïnes quan recorden poder accedir al padró és un dret bàsic. sobre aquest tema, apuntar que es mostrava amb aquestes paraules així de contundent el portaveu municipal Ramon Gutiérrez d'En Comú Podem en un contacte amb la premsa, on ha assegurat que l'equip de govern no ha traslladat cap detall de quines seran les mesures anunciades per l'alcalde perquè la gestió del padró no destapi més irregularitats.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Vaig caminant com el firaire, pres del seu ball sota els estels, des de la Barcelona al Caire, canten sirenes, cançons rebels. Els tambors d'un mar en ruïnes. Soc pastor arran de tot un cir, sempre a punt per robar la lluna. Jo sóc músic de carrer, del teu pas sóc titellaire. Deixo l'alegria a l'aire, per quan vulguis parar el temps. Soc fill del mar que desespera, educar la sang al seu verí. Sobre la pell el sol ens crema, si estem junts crema la nit. Malgrat camino sense cap casa, sóc l'aixopluc dels teus petons. Vinc a encendre foc a la plaça. A les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I el matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te ahir. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I al matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te ahir.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Some things are long forgotten. Some things were never said. We were on one endless world, but I had a wandering heart. I said we were opposite lovers. You kept trying to prove me wrong.
Said you'd love to see it.
And I know that I ran you down. So you ran away with your heart. But just know that I want you back. Just know that I
take it out on me now, 'cause I blame it all on myself. And I had a fear of forgiveness, I was too proud to say I was wrong. But all that time is gone, no more fear and control. I'm ready for the both of us now. So just know that I want you.
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Carlos Mazón s'espolsa totes les responsabilitats en la gestió de la Dana, dispara contra el govern espanyol i no aclareix cap dubte. En la seva compareixença davant de les Corts Valencianes, el president en funcions de la Generalitat s'ha presentat com a cap de turc d'una cadena de presa de decisions que no l'afectava i ha descarregat tant en l'executiu de Pedro Sánchez com en la seva exconsellera d'Interior, Salomé Prades. Sobre el seu dinar al Ventorro, mentre es desencadenava la tragèdia i en va ser advertit, hi veu una polèmica estèril. Tot plegat mentre el PP ha escollit ja el seu candidat per substituir-lo, Juan Francisco Pérez Llorca, el nom que més agrada a Vox. El fiscal general de l'Estat declara avui davant del Tribunal Suprem com a acusat en la causa per un presumpte delicte de revelació de secrets. Álvaro García Ortiz aprofitarà per reiterar la seva innocència en les acusacions per haver filtrat un correu relacionat amb el cas de frau fiscal que implica la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Els camioners critiquen que se'ls situï al centre del problema i reclamen més inversions en infraestructures a les administracions arran de l'últim accident a l'AP7 amb 3 camions implicats que ahir va provocar la mort d'un dels conductors i va mantenir tallada durant hores la via a l'altura de l'Aldea, al Baix Ebre. No veuen suficient la proposta del govern d'aplicar la velocitat variable en aquest tram. Tampoc no convenç els experts. N'ha parlat al Notícies en xarxa la directora de la consultoria en mobilitat i transport Sinesi, Anna Solà.
Però clar, la velocitat variable, i més si la fem, per exemple, per carrils, pot ser també en algun punt una mica perillós. Pensem que en aquell punt, el que deia, només tenim 2 carrils, en el carril de la dreta, perdó, anirien a 80 i el de l'esquerra anirien a 100. No? Llavors, pues, si un vehicle també es queda en el carril de la dreta, vol avançar els camions, doncs també és un moviment de velocitat que no és constant i, per tant, també pot tenir un cert risc.
Reunió aquest dimecres entre la plataforma Trens Dignes, la Generalitat, Renfe i Adif per avançar en la millora de la mobilitat des del sud del país amb peticions dels usuaris com més freqüències i més trens semidirectes per la línia convencional. Sobre aquesta trobada i també sobre la nova estratègia ferroviària aprovada pel govern en parlarem tot seguit amb Cinta Galiana, que és portaveu de la plataforma Trens Dignes. I més qüestions. La síndica de Greuges de Catalunya proposa rebaixar la majoria d'edat als 16 anys i allargar els estudis obligatoris fins als 18. Tot plegat mentre l'últim informe d'Infància Digital constata que els menors estan cada cop més exposats a continguts inapropiats a les xarxes i l'entrada al consum de pornografia se situa cap als 11 anys. En paral·lel, el govern espanyol està estudiant mesures per intentar combatre la sobreexposició que molts pares fan dels seus fills a les xarxes sense ser conscients dels perills que pot comportar. N'ha parlat al Notícies en xarxa Daniel Ortega, que és educador social i doctor en societat i educació.
Oi que nosaltres al carrer no li donaríem un àlbum de fotos, no? A algun senyor o senyora que no coneixem, doncs jo crec que amb les xarxes hauríem de tenir també aquesta lògica.
Esports, el Barça rep el Lovaina aquesta tarda en la tercera jornada de la Champions femenina, després d'haver golejat el Bayern i la Roma amb 11 gols en 2 partits. Les blaugranes parteixen com a clares favorites davant un conjunt belga que s'estrena a Europa. Les de Pere Romeu jugaran amb el duel de Lliga contra el Real Madrid de dissabte a l'Horitzó. I en cultura, l'espectacle Boja, de Mariona Esplugues, ha guanyat el Premi BBVA de Teatre, que enguany ha arribat a la 23a edició. La directora, que també és l'actriu al muntatge que parla sobre la salut mental, ha estat distingida també amb la menció a la millor interpretació.
Notícies en xarxa, edició matí.
Carlos Mazón tira pilotes fora, no aclareix dubtes i dispara contra el govern espanyol. El president valencià en funcions ha comparegut a les darreres hores davant la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes i ha assegurat que ja ha assumit les responsabilitats polítiques per la tragèdia. Mazón ha aprofitat per acusar el govern central d'eludir les seves responsabilitats abans i després de la Dana i ha insistit en denunciar que ha estat utilitzat com a arma política per l'esquerra. L'encara president no ha aclarit dubtes i ha titllat de polèmica estèril el seu dinar al restaurant El Ventorro. A la seva compareixença, Mazón s'ha presentat com a víctima i ha afegit que la responsable del Centre de Coordinació Operativa Integrada era la consellera d'Interior, Salomé Prades.
Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión de una emergencia dirigida por mandos operativos con más de 30 años de experiencia puede depender de si yo realizaba llamadas desde mi despacho, desde un restaurante, desde la calle o desde la India. No tengo ni el menor atisbo de duda de que Emergencias de la Generalitat hizo todo cuanto estuvo en su mano con la información de la que disponían, dado que además el centro de emergencias es un centro de recepción de información, con lo que se supo, se avisó. Y me resisto a pensar que ninguna agencia pudiera haber retenido información que hubiera servido para salvar vidas. Me resisto a pensarlo.
L'oposició ha carregat contra la compareixença de Carlos Mazón, a qui han acusat de no respondre a les preguntes dels diputats d'aquesta comissió. Escoltem el portaveu socialista, José Muñoz, i el portaveu de Compromís, Joan Baldoví.
No eres una víctima. No, no lo eres. Las víctimas están ahí fuera. Y si fueras a decirles y a leerles el discurso de los 23 minutos que acabas de hacer, te puedo asegurar que lo que pasó en el funeral de Estado sería poco. Es indigno lo que acabas de hacer en esta comisión. Que seas incapaz de asumir ningún tipo de responsabilidad.
No era tu obligación, no eres miembro de OCECOPI. Tú sabes lo que eres. Eres un perit públic. Un president que sap lo que està passant en la seva terra i que no se'n va pitant, però pitant, que ho suspèn tot i no se'n va a intentar fer lo que siga per al seu poble, és un perill públic.
Els transportistes lamenten que se'ls situï al centre del problema i reclamen més inversions en infraestructures a les administracions arran de l'últim accident a l'AP7 amb tres camions implicats que ahir va provocar la mort d'un dels conductors i va mantenir tallada durant hores la via a l'altura de l'Aldea, al Baix Ebre. En aquest sentit, el president de la Confederació de Transport per Carretera de Catalunya, Eduard Allach, ha dit al programa 180 graus de la xarxa que la velocitat variable que planteja el Servei Català de Trànsit en aquest punt no és la solució i exigeix accions estructurals i més manteniment.
El que demanem al Ministeri és el que hem demanat sempre, que es desdoblin l'AP7 en aquests trams i que allà on hi hagi aquests volums de trànsit busquin mesures, sobretot viàries, d'infraestructures i de, sobretot, el que han de fer és posar-hi recursos, fer els vorals més amples, buscar altres alternatives per car-hi mentre no hi hagi les autopistes desdoblades, les nacionals 340, nacional 2... És que portem aquest dèficit d'infraestructures des de fa molts i molts anys. No sabem com més reclamar-ho al Ministeri.
I com els transportistes, els experts tampoc pensen que la velocitat variable sigui la millor de les solucions. La consultora en mobilitat i transport, Anna Solà, creu que aquesta mesura igualment comporta riscos i més en un tram de via, el de l'AP7 a l'Ebre, on només hi ha dos carrils habilitats. Són declaracions de fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
Però clar, la velocitat variable i més si la fem, per exemple, per carrils, pot ser també en algun punt una mica perillós. Pensem que en aquell punt, el que deia, només tenim dos carrils. En el carril de la dreta, perdó, anirien a 80 i el de l'esquerra anirien a 100. No? Llavors, pues, si un vehicle també es queda en el carril de la dreta, vol avançar els camions, doncs també és un moviment de velocitat que no és constant i, per tant, també pot tenir un cert risc. O sigui, la velocitat sí que és bona perquè si baixem la velocitat tenim més temps per reaccionar, però si no posem un control del compliment d'aquesta velocitat, tampoc ens servirà.
Incrementar el nombre de trens que circulen per les línies d'alta velocitat catalanes, on es construirien tres noves estacions, i posar en marxa les esperades línies transversal i orbital. Aquests són només alguns dels objectius de l'estratègia ferroviària que ha aprovat el govern i que fixa les necessitats per als propers 25 anys. Un text que aposta també per estendre les actuals xarxes de rodalies i els trens tram per tot el territori. I valorem ara aquesta estratègia ferroviària que va aprovar ahir el govern, i ho fem en conversa amb la representant de la plataforma Trens Dignes, una entitat que precisament avui té prevista més mantenir una reunió amb la Generalitat, amb Renfe i amb Adif. Cinta Galiana és la portaveu de Trens Dignes. Senyora Galiana, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, Tahir, gràcies a vosaltres. Perdona, veu a la plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre.
A vostè per atendre'ns. Parlàvem ara d'aquest pla ferroviari de Catalunya que fixa l'objectiu d'una banda de duplicar la capacitat actual que té el sistema i també de millorar la cobertura territorial i reforçar les línies que són regionals. Vostès fa temps que demanen precisament això, millors serveis i més freqüències. Ara que s'ha presentat i aprovat aquesta estratègia ferroviària, confien que tot plegat serà una realitat?
Bé, si mires els objectius generals, tots hi estaríem d'acord, perquè parlen de sostenibilitat i d'equitat territorial. Però des de Terres de l'Ebre ens fa molta por que si s'incrementa aquesta velocitat i aquesta alta velocitat, per exemple, en el tram de l'aeroport de Barcelona-Barcelona o en les línies d'alta velocitat, als territoris més llunyans de la capital se'ns torna a quedar només en les grunes de tota aquesta planificació. Esperem l'aplicació pràctica, però tanta alta velocitat i tant d'aeroport ens fa sospitar que nosaltres a treballar ens quedarem els últims de la cua, com som en l'actualitat, lamentablement. Les nostres línies, que són la R15 i la R16, són les que tenen més averies, més retards i també menys freqüències comparativament amb la resta de Catalunya.
Aquesta estratègia també parla de reforçar el servei regional. No sé si pensen que, tal i com està plantejada i com es preveu que es facin els propers 25 anys, deixaran, com deia vostè abans, de ser el territori o la zona més oblidada de Catalunya pel que fa al transport ferroviari de passatgers.
Tant de bo sigui així. En l'actualitat, nosaltres tenim poquíssimes freqüències en el dia a dia, i la gent del nostre territori no pot, per exemple, arribar a primera hora del matí a treballar o a estudiar a Barcelona des de Terres de l'Ebre. Llavors, si això en l'augment de les freqüències es millora, pues benvingut sigui. Però de moment les nostres peticions són tan humils com tindre dos semidirectes que es van llevar ja quasi fa 2 anys i que no tenim. És a dir, nosaltres tenim un sol tren que surti des de Tortosa o des de l'Aldea, que és l'estació central de Terres de l'Ebre, un sol tren ràpid que vagi a primera hora del matí i tard a Tarragona i a Barcelona.
I senyora Galiana, què demanaran avui a la reunió que tenen amb Renfe, Adif i la Generalitat?
Bé, doncs el retorn d'aquests dos semidirectes que comentava per poder anar des de Terres de l'Ebre fins a Barcelona i arribar en menys temps. Penseu que quan jo estudiava a Barcelona es tardava menys en arribar en tren que ara. És a dir, tornar a tindre aquests trens més ràpids per arribar qui vagi a primera hora a treballar o qui vagi a estudiar. El retorn d'aquests dos semidirectes i també algun avant més, perquè només tenim un avant i és a les 6:30 del matí, en el qual tampoc s'arriba a temps a Barcelona. Demanem coses molt petitetes, perquè les nostres reivindicacions generals, com és, per exemple, una intermodal de les Terres de l'Ebre a l'estació de l'Aldea, pues s'han quedat aparcades davant de l'urgència de les coses petites.
Anirem veient com va aquesta reunió, que és el que passa a partir d'ara. Cinta Galiana, portaveu de...